Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, sa producció, Sergio Rigo, de banda, s'ordinador, Òscar Amores, a sa part visual, Irene Font, que segueix de vacances, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vos donen la benvinguda a l'edició 620 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 24 d'agost de 2025, i crec que és millor no enredar perquè anem massa carregat de contingut, així que cinto sumari, Miguel, i comencem.
Començarem aquest programa 620 de Font de Misteris i quart d'aquest mes d'agost acabant de conèixer la miscel·lània Pasqual. Com es conta? Què recullen aquests documents? Després coneixerem algunes de les penes de justícia que s'exercien a les nostres illes en el passat. Com eren aquestes, quan s'aplicaven i com es diuen els investigadors i les fonts? I després coneixerem més coses de Jack Ness, sense parlar del famós monstre. Quines altres històries se recullen en aquell indret tan màgic? I vos recordem que mos podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Llegim els vostres missatges en el WhatsApp i Telegram del programa. Apuntau. El número de telèfon és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. Si ho preferiu, ho podeu fer per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. També podeu seguir-nos a les xarxes socials. Mos trobareu tant a Facebook com a X cercant Font de Misteris. També a Instagram i a TikTok. Allà mos trobareu cercant Font de Misteris i B3. I per escoltar-nos ho podeu fer de diferents formes. En directe, a més de sa FM, ho podeu fer a ib3.org i a sap d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. I si no mos escolteu en directe, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta 13a temporada i de ses 12 anteriors. Ho podeu fer en servei a la carta d'ib3 Ràdio, a ib3radio.com, a ses diferents plataformes de podcast i a sa nostra plana web, fontdemisteris.com.
Idò, per començar, seguim on ho varen deixar la setmana passada, en ses antigues cròniques, amb una miscel·lània molt desconeguda, però plena d'informació i de detalls curiosos i sorprenents damunt de la nostra cultura, de la nostra història, i també dels fets que han succeït, o que podrien haver succeït, millor dit. Ja ho vàrem estar veient com, quan un aprofundeix, se pot trobar sorpreses, Fets, idò, de per aquestes conrades, de per de veig la darrera meitat del segle XIX, i també coses anteriors, que hauria recollit el seu autor, en Pasqual Arrom, i aquesta miscel·lània es troba a l'abast a l'Arxiu del Regne de Mallorca, i Sergio, vares dir que te quedava cosa pendent, així que quan vulguis.
I d'així és, mos anàvem a l'any 1863, perquè mentre se construïa una nova casa a la cantonada del carrer de Sant Bonaventura, un grup d'obrers se troba amb alguna cosa inesperada. No va ser una bata d'aigua ni unes restes romanes, sinó centrada a una galeria subterrània, un passadís fosc, ample, profund, que semblava no tenir final. En Bartomeu Pasqual, com sempre atent a les històries que corrien entre la gent, recoll el testimoni d'un veí després de la paia, que havia entrat personalment dins la galeria per pura curiositat. El relat és breu, però deixa entreveure un misteri que pot ser encara roman sota la ciutat. I diu, Mos contà que caminava una bona estona dins la galeria cap al temple i calculava haver arribat fins sota el centre de la plaça de Cort. El terra era pla, net d'escombraires, i de tant en tant hi havia munts de pedres rodones com les bales de la muralla. Això ho va dir el 6 d'abril de 1874. El túnel era prou ample per caminar-hi, tres persones al costat i d'una alçada d'uns 13 pams, gairebé 3 metres. No s'hi trobaven senyals d'ensorrament ni d'humitat extrema. Tot indicava que era una construcció planificada, sòlida i molt antiga. En Pasqual, que no l'arribava a veure personalment, s'ho prengué molt seriosament i plantejà l'hipòtesi que aquest passadís connectava dues fortificacions claus, el temple, l'antiga seu dels templers, i després pressió inquisitorial i la fortalesa de Salmudaina, seu reial i militar. Sense dubte, antigament havia d'unir el castell del temple amb el de l'Almudaina. I aquí començava la llegenda. Era realment un túnel de comunicació militar? Era part d'una xarxa de galeries més gran o servia per fugir discretament en cas de setge? Les pedres rodones que hi havia en el seu interior podrien ser bales defensives preparades per una eventual resistència? I d'en Pasqual no dona resposta, però apunta una cosa important. No va ser l'únic cas. Diu que moltes vegades, quan apareixien estructures misterioses durant obres a la ciutat, i no se'n deia res, i dels constructors preferien callar per por que les autoritats arqueològiques o eclesiàstiques aturassin els treballs. Diu, molts descobriments com aquest quedaven silenciats per evitar complicacions, d'aquí que la ciutat estigui plena d'històries amagades sota les seves pedres. I així, el que podria ser una de les galeries més antigues i importants de Palma, gràcies a en Bartomeu Pasqual, la memòria d'aquell túnel no se va esborrar del tot.
Bé, evidentment que Palma, i no només Palma, clar, estava plena de túnels, de passadissos, d'excavacions, coves, i que, a més, estaven fetes per molts i variats motius, com a amagatall, com a dipòsit d'aigua, de gra o d'aliments, també com a refugi climàtic, que dirien ara, o amb finalitat militar, o per ampliar l'espai útil a les cases. I bé, ja estan, no?, les històries reals on mitjançant túnels s'han pogut alliberar ciutats i fins i tot reis, com va ser el cas de Jaume II de Mallorca, conegut com el Bon Rei, en el seu Palau de Perpinyan, que quan el varen voler segrestar l'any 1285 per fer-se amb el seu regne, ell hagué de fugir per un túnel i bé, no seria l'únic cas, tampoc seria l'únic cas de túnels importants, no?, perquè son pare, el rei Jaume I, que bé, clarament ho conta la seva crònica, que feien el que anomenaven caves per poder atacar la Medina Mallorca, la ciutat de Mallorca. I eren túnels que feien per atracar-se i també per entrar a la ciutat per Vallterra. O també per emprar-les, aquestes caves, per destruir el que hi havia a sobre. Tenim, per exemple, quan feren caure la murada a l'alçada de l'actual carrer de Sant Miquel de Palma, que ho varen fer precisament així, un túnel, i quan eren avall de la murada, enderroquen la murada pel propi túnel. No? I damunt d'això hi ha també una altra història recollida per la crònica del rei Jaume I, pel llibre dels Fets, que parla que hi havia uns sarraïns que varen trobar la cava, una d'aquestes mines, el túnel, no?, que havien fet els de Jaume I per anar cap a la Medina Mallorca, i que quan eren a dintre, els sarraïns, ells, per defensar-se, varen pegar un tret de ballesta, que a més no era una ballesta normal, perquè mireu com ho conta a la seva crònica que deia, això està extret del llibre dels Fets, de l'edició Cura de Gabriel Ensenyat Pujol, editat per Hora Nova l'any 2005, i diu: però vengueren més tard a les caves que nosaltres feien sota terra, i ells se'n varen fer una altra en sentit contrari a una de les nostres, i la feren tan baixa que es trobaren amb els nostres a la cava. I els sarraïns feren així els nostres de la cava, i ens vingué un missatge dientó, i que l'havien ocupada, i enviàrem una ballesta de torn, i ferí de tal manera dos sarraïns escudats, que eren els primers de la cava, que amb dos el va matar d'un sol colp, malgrat els escuts. I quan els de dins veieren aquest colp, abandonaran la cava i d'aquesta manera feren les caves sota terra arran del vall. Bé, això de la ballesta de torn és una d'aquelles armes esgarrifoses, no? És una ballesta grossota, complicada d'emprar, anava amb un mecanisme Bé, un mecanisme anomenat armatost. D'aquí s'origen de la paraula armatost. Pel mecanisme d'aquesta ballesta, justament. Però una ballesta que podria travessar una cota de malla a 300 metres, o, com en aquest cas, que va matar d'un mateix tret a dues persones. Però el que anàvem, el 1228, fent túnels els sarraïns i els cristians, els defensors i els atacants. I això que he dit de fer enderrocar la murada, mitjançant caves, i de... així mos explica el funcionament d'aquest túnel Sant Jordi Company en el volum segon de la història Mallorca amb Mascaró Passeriu, us diu: construyeron también cavas o túneles el conde de Empúries, Oliver de Térmens y el pavor de Tarragona, que utilizaba para hacerlas a un equipo de mineros especialistas en trabajos subterráneos. Las cavas o túneles tenían por objeto minar la base de las murallas y torreones y provocar su hundimiento. Paredes y techos de los túneles eran revestidos de estacas de madera seca untadas con manteca, pega y aceite. Una vez terminado el túnel debajo de la estructura defensiva que se quería batir, se incendiaban las estacas de madera seca que al consumirse provocaban el desmoronamiento del techo del túnel y de cuanto había encima, murallas, torres, etc. I a part de que tot això és molt curiós, estem parlant del segle XIII, eh? Però clar, aquí dic jo, aquests túnels trobats dels que parlen les cròniques no podrien ser restes d'aquell? Bé, i d'altres més moderns que també s'han fet al llarg del temps, no? Perquè s'han seguit fent i s'han seguit emprant. No fa falta anar allunyant cindrets, eh? Per exemple, durant la Guerra Civil es feien túnels per guarir-se dels bombardejos de l'aviació. Bé, de fet, a Palma es va implantar un impost especial per poder pagar fer els túnels. Però tu estaves parlant, Sergio, de mitjan del segle XIX, abans de la Guerra del 36... Així que sí, jo crec que és lògic pensar que Palma estava plena de túnel d'aquest tipus, de, també contra mines, per poder emprar-les en cas d'atac, per fer fora els invasors, fent volar el subsol. Fer contra mines per, en cas de que invadeixen el teu territori, fer volar el subsol. Bé, coses de les guerres. I un altre exemple seria com varen entrar en Guillem de Montgrí i els seus a la Medina Llavisa, a Dalvila i Eivissa, mitjançant el túnel que pega cap a Sant Siriac, o el del castell de Sant Felip cap a Malboró, a Menorca. Però estem ara parlant de Mallorca i el túnel aquell a la ciutat de Palma. I bé, la meva opinió, i de, que igual que es deia que des del Palau de l'Almudaina n'hi havia un que anava a cort, que a dia d'avui ja estaria cegat, jo crec que efectivament hi devia haver un que anava cap a l'Almudaina de Gomara. Per jo té molt de sentit, no té ni idea, evidentment, però té sentit. I també puc dir que tenc, des de fa molts anys, tenc informació d'un passadís que anava, supos que avui dia estirà cegat també, però que anava sortint del Palau de l'Almudaina en direcció cap a la Seu. I si seguia, que no ho sé, uns 700 metres més, arribaria fins allà, fins a l'altre castell de la ciutat de Palma, d'aquella bonsa, i quedaria molt a prop del carrer del que en Sergio mos ha comentat que sortia a les mitjalànies. Però també he de dir que no és només, no són jo, l'únic que diu aquesta possibilitat, perquè també ho va deixar recollit en Carlos Garrido, la seva publicació Ruta de les Llegendes de les Illes Balears, on ell ho ve a donar com a cosa certa. A la pàgina 36 de l'edició del Dia del Mundo de 1997, diu: no s'han d'oblidar tampoc les múltiples històries de túnels que comunicaven secretament Santo Domingo i l'Almudaina amb indrets allunyats, fins i tot amb el castell de Baibà. El que sí és cert és que encara avui persisteixen les restes d'un passadís que sortia de la fortalesa del Temple fins a l'Almudaina, obra probablement dels cavallers templers que tingueren aquell edifici i apoyant-se dos dels seus centres. Bé, túnels, cavitats, passadissos, coves també, no? Un altre fascinant tema, ple de misteris, també ple d'atractiu, però no m'estendré més, que també és molt atractiu el que mos estàs contant, Sergio Rigo.
Bé, anem amb una darrera. perquè enmig dels seus volums, manuscrits, en Bartomeu Pasqual conservava un document singular. El coneixia com el noticiari de Matías Mut. Segons ells, es tractava d'un dietari o crònica popular redactada entre els anys 1645 i 1651, plena de fets extraordinaris, càstigs exemplars i prodigis. En Pasqual el considera com una font valuosa per entendre la Mallorca del segle XVII, no com a font oficial ni històrica, sinó com un reflex de la mentalitat del poble, de ses pors i de ses creences més profundes de l'època. De fet, diu, aquest noticiari és un reflex claríssim de la mentalitat mallorquina del segle XVII, plena de por, religiositat extrema i moral severa. No en transcriu el contingut literal, però sí en resumeix la temàtica. Aparicions sobrenaturals, execucions públiques, denúncies morals, càstigs de Déu i senyals celestials. Era, diu, una mena de registre pietós dels mals que afligien Mallorca, interpretat sempre com a conseqüència de pecats. En Pasqual se mostra crític amb aquest tipus de literatura, però entenc que té valor com un document etnogràfic, com un testimoni d'una societat marcada per la culpa, la superstició i la violència institucionalitzada. I ho expressa així. Llegir aquestes notícies es submergeix en un món governat per la por a Déu i la creença que tot mal té una causa moral. També apunta que aquest tipus de textos servien per reforçar l'autoritat dels confessors, predicadors i jutges. Són, en certa manera, una arma ideològica, insinua en Pasqual. No són relats innocents, fan part d'una estructura de control i adoctrinament. El manuscrit, el qual ell només conserva una còpia parcial, no és conegut per la historiografia oficial, i justament per això el preserva, perquè considera que sense aquesta feina, aquests testimonis s'haurien perdut per sempre. Diu, si no hagués copiat, hauria estat restat, ignorat per la història.
I des l'altre dia, en aquesta mateixa línia, vaig citar en aquell enigmàtic i desconegut Bonifaci Amé. Així que tindríem ara un altre cas. Llàstima que no hagués ampliat en Pasqual amb el noticiari de Matías Mut. Crec que el Lluís Ripoll, l'editor, va dir que era molt mal de llegir aquest noticiari. No sé si el deu entenir a dia d'avui els seus hereus, els d'en Lluís Ripoll, vull dir. Ni idea, però sí que seria interessant pels fets aquests sobrenaturals. Encara que en Pasqual en té també qualcú de recollit, i de ben interessant, com aquell que es va titular Los duendes de Planicia. Que, per cert, aquesta història la varen dramatitzar, la varen convertir, aquella crònica, la varen convertir en radioteatre. Ho varen fer en el programa 200 de Font de Misteris. Era en base a una història d'estranys éssers, de fenòmens que a dia d'avui anomenarien poltergeist, de llums que apareixen i desapareixen, de fenòmens paranormals, tots recollits per un cronista oficial, i, a més, amb el marquès de Campofranco i altres testimonis ficats per allà, i que això va ocórrer, o així es diu, per d'haver esbanyat Bufalla de Mallorca l'any 1763. Però jo crec que sí, que aquesta seria una altra història. I'm Shocker Night, I'm Jerem Granya, Bé, jo crec que ara, si un cas, podríem fer una petita pausa i tot d'una tornarem en tu, Sergio Rigo, amb el teu Món Diversos d'avui. I serà aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
Viu l'estiu, IB3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumeu a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Hem parlat d'una estrena de teatre i ara anem a una novetat literària, ho deia Ana Lucía Pietrelli.
A IB3 Ràdio.
Cristina Llorente, ja és amb nosaltres en aquesta secció en la qual parlam d'arquitectura.
Hola, bones tardes.
L'Aviador.
Aquesta pel·li per jo és fantàstica.
Hi ha moltes coses que vull comentar, però no vull dir res.
Perquè ja li farem els spoilers en els audients.
Totalment.
Les dislèxiques també són persianes.
Fer esport, que nosaltres som autònomes, és com pagar un poc SIVA per quan és gran, no? Em faig perquè quan sigui gran aconseguiré més mobilitat, per exemple, no?
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 6 del capvespre.
Seguim a Font de Misteri, sintonia de IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera ens podeu trobar 93.7 de la freqüència modulada. Bé, com sempre, també a IB3.org, també a fontdemisteris.com. I anem ara en la secció d'avui de Sergio Rigo, Món Diversos, on ens espipella parts de la nostra història, que a més ens fa obrir melons, per tal de poder aprofundir en detalls del que mos contes. Així que, Sergio Rigo, quan vulguis, ho reprenem amb tu.
Seguim en aquest Món Diversos i avui i la setmana que ve mos endinsarem en el costat més obscur i desconegut del dret antimallorquí. Penes que marcaven, que humiliaven, que amputaven o que se convertien en dobbers. Una justícia antiga que no sempre feia no en el seu nom. I per fer-ho seguim el treball de l'historiador i jurista Antonio Planas Rosselló, autor de l'article Les penes en el derecho histórico de Mallorca, publicat l'any 1999 en el butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana en el volum 55. Un test que dissecciona la lògica penal de l'antic règim a Mallorca des del segle XIII fins al segle XVIII. I d'anar a explorar les penes que s'imposaven a qui transgredien les normes. Des de la Carta de Població de 1230 s'establia que la pena només podia recaure sobre qui hagués comès el delicte. Sembla obvi avui en dia, però en aquell temps no ho era tant. En altres indrets medievals se castigava també familiars, veïns, fins i tot el poble sencer. A Mallorca això no estava permès. Si un home era condemnat, podia mantenir els seus béns i deixar-los en herència. Però no era tan net. A partir del segle XIV, i especialment en delictes de lesa majestat, es començaren a introduir excepcions. El rei Pere IV va aplicar la confiscació de béns i des del segle XVI se permeté fins i tot la demolició de la casa d'aquells que ajudassin bandolers o s'oposassin a l'autoritat. Un càstig que afectava no només els culpables, sinó també els seus hereus i creditors. Un veritable tremor patrimonial més enllà de la persona que havia comès l'acte. En paraules de l'autor, en Planas, se tractava de castigar tan durament que el càstig servís d'exemple. Un exemple que sovint podia ser injust. A l'any 1463, el rei Joan II havia d'intervenir per prohibir que es detinguessin els pares pels delictes comesos pels fills. Els oficials reials abusaven del poder i el dret mallorquí, que volia ser més just i que topava en la realitat dels excessos. Però potser el cas més extrem va ser d'en Joan Colom, líder de la Germania, condemnat l'any 1523. La sentència no només l'afectava a ell, sinó també inhabilitava la seva família fins a la quarta generació. Hi hagué també responsabilitats compartides durant revoltes. El 1454, per exemple, Alfons V imposà una multa de 150.000 lliures a les viles forànies com a contraprestació per l'indult general del que havien fet durant l'aixecament forani. I això no és tot. El dret també permetia acords. El 1626, per exemple, s'arribà a un pacte. N'Antoni Busquets de Puig de Ros quedà lliure de complir la pena de servei a la fortalesa de Cabrera, a canvi que lo complís el seu fill. La pena se convertia així en una moneda de canvi, una negociació entre vides. Sentit mallorquí, com a dels altres jocs d'Europa, cercava també castigar el delicte, òbviament, però no sempre de manera proporcionada ni racional. A diferència d'altres sistemes, a Mallorca no regia la pena d'estalió com a norma general. No hi havia un ull per ull, dent per dent, sistemàtic com anam veient. Però això no vol dir que no s'imposessin càstigs corporals. Al contrari, les penes eren heterogènies, simbòliques i exemplificadores. Un exemple, el fals testimoni podia ser castigat en la mutilació de la llengua, i no de manera figurada, literalment, la llengua clavada o tallada com un escarni públic. El mateix passava amb blasfems o determinats delites sexuals, els quals s'imposava córrer pel carrer amb el membre viril clavat a una fusta en claus, per exemple. Escenes d'una brutalitat pensades no només per castigar, sinó per fer por a tot el poble. Els edictes del virrei o del lloctinent general deixen clara aquesta intenció. El virrei, Cervelló o digués sense embuts. Es fan aquests edictes i es posen aquestes penes més per atemorir que per altra cosa, per fer estar a ratlla, en els mals homos. El delicte podia ser lleu, per el càstig atroç. Una agressió en sang, i dos, segons un edicte de 1547, tallar sa mà. I això digueren els jurats del reina, que no era just. Reclamaven que les penes s'ajustassin en els fets. Però es poden respondre amb una altra lògica. No volien justícia, volien un exemple. Sovint, aquelles penes tan dures ni tan sols s'aplicaven. Eren com un teatre d'intimidació. S'escrivien per infondre temor, sabent que no serien executades del tot. Una espècie de terror legal, posat per escrit, però en molts de casos aplicat en clemència, si convenia. Perquè al cap i a la fi tot depenia de l'arbitri de jutge. El dret mallorquí deixava un ampli marge. Moltes lleis només deien sota pena de cos o de bé. I això volia dir que el jutge podia decidir. Cos, càstig corporal, haver multa o confiscació. I aquest arbitri, però, sovint també derivava en arbitrarietat. Hi havia sentències rigoroses, però també moltes dictades segons conveniències. Perquè no tot era mutilar o es posar públicament. Hi havia una altra sortida per a es condemnat, composicions pecunàries, és a dir, pagar per evitar el càstig físic. Això, que era prohibit en certs casos greus, es permetia igualment. El poder sovint preferia cobrar. El càstig se convertia, per tant, en recaptació. En definitiva, un sistema aparentment dur, però profundament inconscient, on podies acabar amb la llengua tallada o comprar la teva llibertat, on el càstig no era tant una resposta en el delicte com una manera de mostrar qui tenia el poder. I si el culpable no era del tot, i si la prova no era clara, en el dret històric de Mallorca, aquesta pregunta obria la porta a un món d'ambigüitats. Perquè la sentència, diu l'autor, no sempre responia a una veritat rotunda. De vegades, la culpa era probable, però no segura. I en aquest cas, els jutges optaven per una solució intermèdia, reduir la pena. No per compassió, sinó per manca de proves. Segons acull el jurista Tomàs i Valiente, s'establia així una espècie de zona grisa entre la innocència i la culpabilitat. El jutge reconeixia que no podia demostrar plenament el crim, però tampoc volia absoldre del tot. El resultat, una pena més suau, una condena sí, però diluïda per la incertesa. Hi havia sentències on això quedava ben clar. Se xerrava de presumpcions, indicis o conjectures probables. I amb això bastava, per exemple, imposar una multa. En altres casos s'observia de presó, però no de delicte. Aquesta ambivalència posava també els jutges en una posició incòmoda, i els governadors, per evitar escrúpols, dictaven edictes que ordenaven aplicar la pena no només quan el delicte fos flagrant, sinó sempre que es pogués provar la responsabilitat per qualsevol mitjà. Però què passa quan la prova no és només incerta, sinó directament absenta? I de sobte podria optar per una altra solució curiosa, el desterrament preventiu, segons recullen les investigacions. Hi ha moltes sentències que, tot i reconèixer que l'acusat no era plenament responsable, per exemple, per no estar en el seu judici o perquè el resultat havia estat fortuit, imposaven igualment una pena de vedetjament de joc dels fets. No per castigar-la, sinó per protegir-la de possibles venjances. Una mesura de seguretat disfressada de condemna. I aquesta realitat mostra un sistema de justícia que no sempre cercava la veritat absoluta, sinó un equilibri fàgil entre castigar, prevenir i evitar escàndols. Una justícia ambigua que se movia entre l'arbitri, el dubte i la por. Per què castigar? Quin era el sentit darrere la pena? I durant aquesta època se donava importància a la publicitat del càstig. Les execucions eren públiques, sovint incloïen mutilacions o exposicions del cos. I a la ciutat se feien sonar trompetes, se llegien pregons i se col·locava el cos descondemnat o pas d'ell davant sa casa o en llocs visibles. La litúrgia de sa pena era clara. No se tractava només de fer justícia, sinó d'escarmentar. En el segle XVI, els jurats del reina deien en el virrei: si els exemples valguessin per apartar sa gent del delicte, aquest reina estaria tranquil, però no ho està, malgrat tants càstigs i execucions. La veritat, per tant, no assegurava l'ordre, i la intimidació acabava generant resistència o indiferència. D'altra banda, també hi havia un altre fi, menys noble, però molt present: el recaptatori. Els reis, virreis i lloctinents sabien que les penes podien ser una font d'ingressos. Multes, confiscacions i, sobretot, les composicions pecuniàries eren habituals. Si podien canviar una pena corporal per una quantitat de metàl·lic, ho feien, i no sempre per misericòrdia, sinó per benefici del patrimoni reial. El mateix rei Jaume III, en regular el delicte de fals testimoni, especificà que no valia multes, sinó penes corporals, perquè no semblés que el rei castigava per fer caixa. Però el fet és que, a la pràctica, jutges sovint triaven el camí més fàcil: pagar per evitar el turment. I així, entre l'escarni públic, l'exemplaritat escènica i el cobrament d'una taxa encoberta, la pena es convertia en un instrument ambigu, que servia tant per castigar com per intimidar, o enriquir les arques del poder. Però aquest relat no acaba aquí, i si vos sembla, seguim la setmana que ve, perquè encara mos queda molt que contar. Que us pareix?
Bé, just la setmana passada en parlàrem, de l'exemplificant cas del tinent Bustillos, que per haver fugit amb una monja va ser condemnat a mort i va ser executat en el passeig del Born, en el centre neuràlgic i social de la ciutat de Palma. I damunt de tot això que estaves dient, no?, quant d'exemples de les barbaritats, que no es feia presentisme, es que eren barbaritats, i que es feien en nom de la justícia. Exemples, i d'on hi ha mil. Ha citat abans en Joan el Colom, un del líder de la Germania, la revolta social del segle XVI, va ser un clar exemple. Ell va humiliar en el poder, i el poder li havia de tornar. Has dit que no hi havia la llei del talión, però jo crec que de manera soterrada sí que hi era. Perquè li van aplicar l'humiliació total, que es destruir casa seva, i a més omplir-la de sal per evitar que poguessin aprofitar-la, per fer estèril la seva terra. I a la condemna es veu precisament aquesta mena de venjança i la humiliació, i també el que dèiem de l'exemplaritat. A la revista La Nostra Terra, de 1929, mireu quina descripció feta fa de més un segle, diu: la vigília del Corpus, dia 3 de juny de 1523, mataren Joan Colom. Del castell de Baiba a la Porta Pintada fou passejat el malaurat cabdill de la Germania entre botxins que li donaven crudel martiri. Dalt d'un carro d'aparell, amb peus i lligat, l'anaven atenellant amb ferros roents al foc d'una fogaina flamejant. La tètrica processó retardava el pas a desiara per donar lloc a l'infamant pregó, i arribats que foren al suplici, sense que un crit de dolor ni una imprecació escapàs d'aquella ànima de ser, fou degollat i esquarterat, i la seva testa, aureolada pel martiri, deixada dins un nínxol damunt l'arc de la Porta Pintada, de cara a la pagesia, per escarment de les generacions. A part de com fa la descripció i com donen ben clara la seva opinió a la revista La Nostra Terra, no, a part d'això, no sé si vos heu aturat a pensar o si vos heu fixat amb això de Tanellà, perquè, en resum, és un turment duit a terme mitjançant unes tanalles. En aquest cas, a més, en el foc, que el que fan en les tanalles és anar arrabassant bocins de carn.
Feia molta estona que no parlàvem de les tanalles i de com funcionaven.
Sí. I
crec que, evidentment, no és un tema divertit.
Sí, no fa falta recordar-ho cada dia, tampoc.
No, tampoc.
Mm. Però sí que hem de... Crec que estareu d'acord en que de les nombroses formes d'execució... De fet, en Sergio n'ha citat un abans, que no tenia molt per mà, aquella de la fusta en el membre i córrer pel carrer i tal, m'ha impressionat bastant, honestament.
La veritat és que sí.
I aquesta, jo crec, de les tanalles és una de les que estarien, ja que tant de tant parlant de rànquings, a un nivell bastant elevat.
I n'hi havia més, no va ser només ell, que jo crec que en aquest cas això que he dit mos pot servir, no?, per il·lustrar i per resumir el que deia en Sergio. Perquè en el cas de Juné Colom, el que el varen jutjar, a la sentència diu: sentencia i declara que lo dit Joan Colom sia aportat per los jocs acostumats de la present ciutat de Mallorca en un carro, sobre lo qual sigui atenellat, sia degollat per lo coi davant la porta pintada, escorterat, i los cortes s'hi han posat a certs pilars faedors, los quals perpetuament s'han d'anomenar los pilars de Colom, cosa que crec que no s'ha fet més, perquè fa 500 anys d'això, i no sé on són los pilars de Colom. I segueix dient: el cap d'aquell amb una llanterna de ferro s'hi ha penjat a la porta pintada, diminuint-lo a ell i a la seua progènie fins a la quarta generació, fent-los inhàbils per qualsevol ofici i honors, i les cases d'ells s'hi han derrocades i sembrades de sal, esos béns confiscat a la regia cort. És a dir, que a més també traien, el que tu deies que volien lluitar per això, també li traien el benefici econòmic. Eh? A veure, també, el seu cap va estar exposat en el públic fins l'any 1822. És a dir, 299 anys. Morbosos, també, eh? I el més terrible és que tampoc era una excepció. Per exemple, tenim el del bandoler en Serrallonga, tenim que la seva condena fou aquesta. Se'l condemnava assotat públicament, eixorellat, atenellat, esquarterat i el seu cap exhibit vora el portal de Sant Antoni. I això d'eixorellat és directament que li tallen les orelles. Bé, jo crec que és que també hi havia molt mala idea. Fixeu-vos, en aquest cas, és d'un renegat que va ser captiu quan uns corsaris morics es varen fer en... Bueno, varen captivar uns pescadors a l'illa de Cabrera, i quan arriben les forces del rei des de Mallorca, el varen aglapir en aquests corsaris enemics, i dius aquesta notícia des dia 9 de febrer de 1509.
Dada friqui, 504 anys abans de començar el Font de Misteris.
Ah, clar, que és el mateix dia, sí senyor. Dada...
A punt friqui.
Sí, molt, molt friqui. I Dada diu: cautivaron también a un renegado muy mal herido y le sentenciaron apresuradamente por temor de que se muriera antes de ser castigado. Lleváronle a la plaza del muelle después de haber dado la vuelta acostumbrada, ataronle a un palo, le apedrearon, le atenacearon y le remataron a estocades. És a dir, varen fer via a matar-lo, no sigui cosa que morís abans. Bé, n'hi ha molts, massa més casos semblants, on fins a la tercera generació que això també m'ha cridat molt l'atenció, no? Fins a la tercera generació del que havia comès el suposat delicte, i dels havien de tractar com a traïdors, fins i tot negant-los qualsevol feina. Bé, que això ha estat una cosa que mai he entès. Bé, seguirem la propera setmana, Sergio Rigo, has dit, parlant d'aquesta manera de jutjar i de sentenciar i de castigar i tal vegada venjar-se per part del govern, que, de les autoritats, del poder.
Les autoritats de l'època, sí, tenim un parell més pendents.
I ho farem la propera setmana. I ara anem amb tu, Borja Rigo, i bé, la veritat, espero que en coses més simpàtiques, no? En aquest cas, mos tornant a anar en el llac Ness, però no amb el simpàtic Nessi. Bé, simpàtic pel que el tenim idealitzat, que tampoc sabem massa d'ell, ara que ho pens, no? Crec que podria ser un debat. En Nessi és simpàtic, però perquè no sabem res d'ell.
Bé, sabem més coses, no sé... Exacte, supos que per no saber coses però hem de dir que és simpàtic. Allò de no news, good news, no?
Bé, no sé què té que veure, però vinga, segueixes en lo teu.
Idò, aquesta vegada vull parlar d'un personatge que està molt vinculat en aquest llac Ness, en certa mida, que és ni més ni manco que n'Alistair Crowley, que va ser considerat per molts en el seu moment com l'home més pervers del món, i que va néixer dia 12 d'octubre de 1875 en el si d'una família milionària galesa. A una edat primerenca, any 1886, queda orfe de pare i va heretar una fortuna enorme, però que no era més que un al·lot, se va anar a viure amb sa mare i unes ties seves, ses quals eren absolutament devotes, desconeguts com a germans de Plymouth, que era una congregació religiosa evangèlica i extremadament puritana. Potser per aquest motiu aviat se va desvincular de les tradicions anquilosades cristianes, podríem dir, i va mostrar cada vegada més una rebel·lia sense parangó que li feia anar contra tot i un creixent interès per l'ocultisme que el va dur a aprendre des de la seva primera joventut, arts com l'astrologia, la càbala i, atenció, fins i tot també els escacs, de los quals es diu que era un consumat practicant. En qualsevol cas, el primer acostament, entre cometes, si voleu, oficial en aquests mons tan estranys i que tant mos agraden, se produeix mentre estudiava a Cambridge, mitjançant la lectura de l'obra de Mathers, La Càbala Desvetllada. Ja en 1896, amb 22 anys, en Crowley va experimentar amb allò que ell mateix va anomenar la primera experiència de llebreixó interior, que va resumir en la següent frase. Atenció, va dir: vaig descobrir que posseïa una capacitat màgica que formava part de mi. Va ser una experiència dolorosa i terrible alhora, que em donà la clau del plaer i l'èxtasi espiritual. Poc després, amb 23 anys, va ingressar a l'Orde de Golden Dawn, segurament la major i més important ordre hermètica de la seva època, i de la qual justament en Mathers, autor del llibre que parlava, era el gran mestre. En Crowley va rebre el nom màgic de Perdurabo. A partir d'aquest moment, sembla que els seus, també entre cometes, si voleu, èxits màgics se disparen. De fet, aquest jove mag reconeixeria estar en contacte permanent amb entitats de l'altre món, com ara Elemental, Sylphils i fins i tot Àngels i dimonis. Mentre feia gala el seu pensament controvertit, que el duia més a enfrontar-se amb altres membres notables de l'ordre, com ara en Yeats, ja sabeu, el meu poeta irlandès favorit, i també amb el seu mestre, en qui a més també s'avaliria molt més endavant, va trobar a París un llibre que, sincerament, vos recomano, que és ben interessant, un manuscrit, teòricament, del segle XV, que és el llibre de la màgia sagrada d'Abraham Elín el Mag, que se va convertir en el llibre de capçalera d'en Crowley. Amb aquesta informació de valor incalculable, se trasllada en els darrers compassos del segle XIX a, ara sí, una mansió molt, molt a prop del llac Ness, anomenada Boleskine House. Allà, seguint les indicacions del llibre de Ramelin, aixeca un altar i intenta entrar en perfecta comunió amb el seu àngel de la guarda, ja que sembla que aquesta seria l'única manera, pensa, de poder convocar esperits i també crear talismans. Ja des del segle XX, en Crowley sembla impulsat per una energia incontrolable que el fa viatjar incansablement per indrets tan diversos com Espanya, Egipte, la Xina, Índia, Canadà o Mèxic, i on, segons la tradició, o la llegenda, o el que vulgueu dir, va rebre l'any 1901 la notícia de la mort de la reina Victòria. Se va alegrar profundament, va ballar una dansa ritual, etcètera, etcètera, bastant curiós tot. Justament en aquestes terres càlides, aquest personatge fosc va assegurar haver descobert la tècnica per aconseguir, atenció, que no és poca cosa, l'immortalitat. I el que és més notable encara, la clau per aconseguir el secret de l'anomenada gran obra dels alquimistes. Però per entendre, o manco intentar entendre la vida, obra i pensament d'Aleister Crowley, hem d'avançar uns quants anys més a la història, arribar a 1904 i situar-nos a la plana de Giza, a Egipte, davant la Gran Piràmide. Corrien els primers dies d'abril i el gran mag ja se trobava per aquelles contrades justament amb la seva dona, en Rose Kelly, a través de la qual, en teoria, el déu egipci Horus hauria parlat per transmetre-li una missió important. En Crowley havia d'entrar dins les entranyes de la Gran Piràmide durant el migdia dels dies 8, 9 i 10 d'abril. Una vegada allà, hauria de prendre nota de tot el que sentís. Això ho va fer, i d'aquesta suposada revelació va néixer el que seria conegut com el llibre de la llei, de tres capítols, un per cada dia, d'estalla de dins, i a través del qual intentar exposar el següent missatge. El crepuscle dels déus ha arribat i una nova època ha començat. El nou O alliberarà Somo a través del coneixement del seu llibre. L'essència de la llei serà fes el que vulguis. Segons aquest principi, no hi ha llei per damunt de la voluntat individual. És el conegut principi de voluntat telema. L'any 1920, després d'alguns anys vivint sols la seva màxima de llibertat, funda a la localitat siciliana de Cefalù el que anomenaria l'abadia de Telema, i on va rebre nombroses visites de seguidors i deixebles. Però no tot havia de ser esplendor. Un dels seus acòlits, segurament el més important, va morir en circumstàncies més que estranyes en aquella abadia. I tanta remor va provocar aquest fet que el mateix Mussolini, decebut on es poda, va ordenar l'expulsió immediata d'Itàlia del mag i dels seus controvertits seguidors. Així comença una època difícil per en Crowley. Una caiguda, diuen, pronunciada fins als infants físics i espirituals, dels quals seria rescatat pel braç fort i discret de la societat Otto, Ordo Templis Orientis. Malgrat tot, sa mort, sa dissort i sa desgràcia li va perseguir fins al moment que va expirar l'any 1947. Va fer el darrer viatge en 72 anys i això ja constitueix un fet remarcable, sent com era addicte a ses drogues durant la major part de la seva vida i consumint, segons se diu, fins a 11 grams diaris d'heroïna. I és també particular, encara que d'altra banda no podria ser d'una altra manera, que existeixin diverses versions sobre el que va passar en el darrer moment, quan va exhalar el seu darrer alè. D'una banda, segons el relat d'en John Simmons, l'infermera li havia contat que en Crowley li havia agafat la mà amb força i en llàgrimes als ulls li havia dit «Estic perplex». No obstant això, segons un tal senyor Rowe, que era present a l'habitació, en Crowley va dir «A vegades m'ho dir a mi mateix». Una altra versió, recollida per Gerald Saster, a la seva biografia de Crowley, diu que un empleat de sa casa va sentir un ronald fort en el pis de dalt mentre netejava els mobles. Va pujar i va trobar en Crowley mort en terra dins la seva cambra. Finalment, la versió més màgica i evocadora prové d'una Patricia McAlpin, sa mare de l'únic fill d'en Crowley. Diu, va morir tranquil·lament en el seu llit mentre bufava el vent i se sentien trons a fora. Eren els déus que el saludaven. No sé què vos pareix, crec que és bastant interessant. És només una mínima espipallada en aquest personatge.
I molt curiós, perquè efectivament és del llac Ness, però has complit la teva paraula i no ha tingut res a veure amb el nostre simpàtic Nessie.
Els dilluns, a l'aviador, anam de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, al concurs de preguntes culturals de l'aviador. No vadis, comencem aviat. Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol. Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Anivem amunt, que se van amagrir molt en el moviment. Jo ja era casada. I ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me contava Sant Joan, el 36 o 7 antes de jo néixer, va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordes, ells deixessin, i nosaltres, en sa reacció i això, molt vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
El Fabiolé havia anat per mi i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Misèri, que això ho va ser una misèria.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, avui hem parlat de túnels i el simbolisme del túnel és ben senzill. Però a part del simbolisme com a tal, avui, tampoc sabem bé per què, sí, però vull recordar aquella frase, aquell inici de programa d'un dels grans, d'un dels pioners espanyols dins del món del misteri i la ràdio, que diu... Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver la luz. I creieu-me que és així. El que diu en el seu programa un dels pioners, un dels mestres, Miguel Blanco, a Espacio en Blanco, el que diu és cert. Quan el túnel és fosc, quan un creu que no hi ha sortida, és quan de sobte, si un té sort i segueix lluitant i avançant, és quan es veu la llum en el final d'aquell fosc camí. I així es pot deixar enrere la desesperança, la tristor, i adonar-se'n que amb una mica de sort, ja ho he dit, però també amb una mica de lluita, amb una mica de ganes, d'implicació, de voler enfrontar-se, i també, clar, amb una mica d'ajuda, que tot s'ha de dir, i d'on veu que pot treure escapat i comprovar que no és tot tan fosc, que aquell túnel del que un no veu el final, a mesura que se va avançant i d'on se pot adonar que l'altra banda pot estar al paradís. Eh? Creieu-me, és possible i hi ha molt de casos on és així. Tots en qualque moment atrevessam un túnel. Eh? Es tracta d'aconseguir que es converteixi en una llum enriquidora i esperançadora. I és vera que a vegades no és fàcil, però això, utopies de la mitjanit del dissabte o del diumenge i vetres ràdio. Això, que només quan el túnel està en la més absoluta foscor és quan es pot tornar a veure el llum. Frase simbòlica, però real i plena de sentit. I bé, ja sabeu això de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i ja que hem parlat de túnels i de fenòmens estranys vinculats en la miscel·lània pasqual i amb el que mos ha contat en Borja, jo crec que ben relacionat tenim aquest curiós poema d'en Guero de Liost, titulat Noms, que diu: «Deveniu geperuts en la fosca perduts de covals subterranis? Sou d'argent i brillants malcarats guardians, rodolant amb els cranis dels incauts forgadors? Sou les mascles viriós dins un àtom minúscul? Sou el seny impulsiu devingut argent viu? A la llum del crepúscul, com uns taups diminuts, penetreu resoluts per les cambres tancades. I sou barbes talment de vius caires d'argent, onetjant perllongades, qui pels recs i camins van trescant selva endins amb les cames petites, formigueig penetrant, qui malmet amb l'encant els ramats i collites». I bé, si hi ha una cançó que jo crec que mos ho pot resumir tot, tenim, clar que sí, dedicada a n'Òscar, a n'Òscar Amorés, i de Por el túnel, d'en Joaquín Sabina. Ayupa, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Tiempo en que te conocí, cuando el mundo acababa en tu jardín. Yo era el cowboy más duro de la Unión y tú la bailarina del salón. Todas te aventajaban en virtud, pero ninguna daba lo que tú. Luego volaste, alguien me contó que has hecho del amor tu profesión. Desde que aquel invierno terminó, desde que aquel amigo se esfumó, desde que decidiste abandonar, desde que comenzó.